La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per recordar això.
Our 12 points go to Spain! Our 12 points go to the booty hypnotic Chanel.
Moltes 12 points this year go to...
Mireu, l'any passat la gran majoria d'espanyols celebraven cadascun d'aquests 12 punts que rebia la cantant Chanel Terrero. Fins a 8 països van donar la màxima puntuació a la de Sant Esteve de Sesrovires, el Chanelazo, li van dir. I es va convertir en tota una sensació entre els eurofans de dins i fora del país i va aconseguir la segona millor puntuació per Espanya dels últims 30 anys, quedant en tercera posició. Aquest any Blanca Paloma no va tenir el mateix èxit, però el que està clar és que a casa nostra tenim la mirada posada en el Festival de la Cançó d'Eurovisió. Avui parlem, i molt, d'aquests 12 punts tan desitjats del Festival de Música i de Teatre. Avui puja a la caravana el musical més eurovisiu, 12 Points, produït per Suerte en mi vida. Un espectacle que torna als escenaris després de l'èxit al Teatre Gaudí per omplir fins al 30 de juliol les butaques del Teatre Borràs. Un concert teatralitzat que vol ser un petit regal pels eurofans. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar ja el creador, productor, director musical, pianista, intèrpret, Didac Flores, i a Xavi Duc, també intèrpret de 12 Points. En Xavi, que ja el tenim aquí, en Didac, que és a punt d'arribar. Xavi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. De fet, en Didac, que acaba d'arribar, eh? L'he vist per la finestra.
Mira, just ara entrarà aquí a la caravana. Estoy feliz de encontrarme hoy aquí. No me preguntes más el por qué. Ya corren mis venas. Nace en mí una ilusión. Yo canto a la mañana que ver mi juventud. Dime qué es lo que puedo hacer con el sol que día a día nos trae. Didac, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Saluda, Xavi. Dic, mira, ja el tenim aquí.
Sí.
Mira, la primera pregunta per tu, perquè avui ens presenteu, ara ho dèiem, aquest meravellós 12 Points, on homenatgeu part dels grans èxits del concurs musical Eurovisió. Abans de saber què hi veurem, vull saber d'on neix la idea. D'on neix de fer una idea, un musical basat en Eurovisió?
Això neix un dia que estava jo a la meva habitació avorrit i vaig dir... S'ha de fer alguna cosa d'Eurovisió perquè pot tenir tirada. Jo sóc molt eurofan, sóc un seguidor d'Eurovisió declarat des de que tenia pràcticament ús de raó. Llavors vaig dir, jo he de complir el somni de la meva vida alguna vegada. Llavors vaig decidir fer un projecte relacionat amb Eurovisió. No sabíem exactament què al principi, però bueno, vam anar trobant aquesta fórmula mica en mica, que és aquest 12 Points, aquest concert teatralitzat, aquesta antologia d'Eurovisió, que diem.
Per tant, Didac, com a eurofan, però també com a creador d'un espectacle com aquest, on creus que rau l'èxit d'un festival com Eurovisió?
Ostres, jo penso que l'èxit d'Eurovisió rau en que aglomera moltes generacions diferents en molt poca franja de televisió, és a dir, en un show, en una pantalla, poden aglomerar-se diferents generacions familiars. I és un festival que, clar, ha marcat moltes generacions, perquè és molt antic, va començar el 56, llavors és molt nostàlgic, i també es va modernitzant a poc a poc, aglomera també molts col·lectius que mica en mica, doncs, dins de la societat estan agafant el seu lloc, i penso que és molt interessant això.
I per quin motiu aquests 12 punts tan famosos del concurs Eurovisius es converteixen en aquest 12 points i escrits d'aquesta manera? A l'espanyola, diguem-ne, eh?
Sí, nosaltres ho escrivim a la catalana, diguéssim, perquè 12 representa que no... Clar, nosaltres no fem referència que és un número, no?, sinó que 12 Points és un laboratori de creació musical, és a dir, l'organització secreta que dramatúrgicament existeix en la nostra funció, hi ha una organització que domina els fils del festival, i aquesta gent treballa en un laboratori de creació musical que es diu 12 Points i que tenen uns robots i uns ordinadors en allà. Llavors, ells ho han escrit així. Diguem que és així.
Per tant, quina és la història que hi trobarem en un musical com aquest?
Sí, hi ha una història que sempre diem que és una excusa, però penso que està prou desenvolupada i s'entén bastant bé. Doncs trobem primer una notícia que, bueno, diguéssim que el festival descobrim que s'aplaça, que no es pot fer, no se sap ben bé. Aquesta notícia la dona el presentador del Telenotícies Vespre de TV3, que és el Toni Cruanyes, que col·labora amb nosaltres.
Que hi apareix.
Sí, apareix, i estem supercontents. I llavors, bueno, segons després, immediatament després, descobrim que Eurovisió està lligada doncs, a aquest ordre mundial, no? En aquesta gent, que són com una mena d'ordinadors, robots, no sabem si són persones que estan en una altra esfera, que no habiten a la Terra, i tenen aquest laboratori de creació musical. Llavors, representa que hi ha una persona que s'encarrega de fer sempre les cançons guanyadores de cada any i ells mateixos la reparteixen doncs, a on te volen. Uh-huh. Però aquesta persona representa que no hi és, s'ha mort. Llavors, un algoritme aleatori tria entre els eurofans de tot el món a la persona que ha d'heredar aquest càrrec d'anar a 12 Points a fer la cançó guanyadora d'aquest any. És la cançó que és capaç d'aglomerar més vegades la fórmula 12 Points, és a dir, la cançó que ha de guanyar. Per això el laboratori es diu així.
De fet, Didac, com a músic i com a compositor, entenc que la idea que hi hagi una fórmula, ara ens ho explicaves, per crear una cançó guanyadora, tampoc deu ser tan esbojarrada. És a dir, jo intueixo que quan hi va una cançó va amb tota la voluntat de ser cançó guanyadora i, per tant, amb uns paràmetres concrets.
Jo crec que sí. Les cançons d'Eurovisió totes estan tallades una mica pel mateix patró, perquè no poden superar els 3 minuts, han de dur una posada en escena que no pot superar les 6 persones a l'escenari. Llavors, això crec que limita molt la fórmula de cançó que es porta, no? No pots portar una cançó de 5 minuts o no pots portar un cos de ball de 100 persones. Llavors, es fan com unes cançons que sempre una mica estan tallades pel mateix patró, tenen el mateix nombre de tornades, el mateix nombre d'estribets, ho diré bé, anava a dir estribillo, però estribets.
Es diu estribet en català?
Es diu estribet.
No sabia això,
Sí, estribet. Jo mai ho utilitzo, sempre dic estribillo o estribitlla.
Boníssim, aquest.
Sí. I llavors, bueno, jo crec que sí, que sempre hi ha una fórmula que quan sentim una cançó diem, ostres, aquesta cançó, me'n recordo, és atemporal, és capaç de traspassar pantalles, ràdios, aparells de música. Hi ha una fórmula que no se sap ben bé quina és, que és com la de la Coca-Cola. Nosaltres en l'obra li diem la fórmula Eurowin. Mm. Que, bueno, és la que es construeix en el nostre laboratori fictici, però jo crec que existeix. Jo crec que científicament es podria trobar.
De fet, ara que parlem de fórmules per guanyar Eurovisió, què en penseu tots dos de la iSong Contest, del Festival Inspirat en Eurovisió, que des del 2020 confronta cançons generades amb intel·ligència artificial? Això passarà, mira, aquest any passarà el 4 de novembre a Corunya.
Això em sembla molt, molt fort a mi. A mi em fa molta por això de la intel·ligència artificial.
Patiu com a músics?
Jo de moment no ho he notat com a una cosa dolenta. Moltes vegades ens solucionen moltes coses, és a dir, les màquines fan moltes coses que l'humà no arribem a fer en un temps, no? Per exemple, creem una producció musical o escrivim una partitura i ens adonem que una màquina ho fa molt ràpid i molt bé, i molt ben escrit. Llavors, bueno, jo crec que és un punt a favor, però compte, perquè jo crec que una màquina no tindrà mai la sensibilitat que té l'humà. Llavors, em fa una mica de por. No sé què penses tu, Xavi.
Sí, totalment, totalment. De fet, ara mateix als Estats Units està tot bloquejat a nivell dels actors, no?, pel tema de la intel·ligència artificial, i ho trobo molt bé, és que és una animalada. Clar, clar, jo penso que és una arma de doble fil, no?, que pot anar molt bé per certes coses, però que, ojo,
perquè ens
acabaran substituint per robots.
Ojo, no surtin al teatre 3 robots i 3 màquines.
Exacte. Tornant a l'argument de 12 Points, hi ha un protagonista, que és l'Eurodí, l'ajuden 4 eurocíborgs. Xavi, t'ho pregunto tu, això, quin paper hi tenen? Perquè no sé si ajuden realment el protagonista, si li posen les coses més complicades, com va una mica tot plegat.
Clar, tot plegat. Jo penso, Dida, que ja has fet molts spoilers, que està molt bé perquè l'obra parteix d'aquí, però penso que la gent ha de venir al teatre a descobrir-ho. O sigui, el punt de partida són uns cíborgs, que són uns robots que veiem allà, que tenen uns xips incrustats que tenen totes les cançons del festival de totes les èpoques, de tots els estils, les guanyadores, les que no. Aleshores, a partir d'aquí, diguéssim que són com museu, no?, biblioteques de tot. Aleshores, l'Eurodí ho va com fent servir com per provar, testejar, fer termòmetre al laboratori, cagar-la, i finalment ja veurem què passa, no?,
Hi ha una premissa també, que és que la música és el llenguatge únic entre els personatges. La música és el llenguatge més sincer que hi ha entre les persones. Jo quan venen músics, pregunto, perquè quan venen músics en aquest estudi, normalment pregunto el per què amb cançons sabem dir coses que no diem parlant.
Jo penso que la música suma tantes altres coses a part de la paraula, vull dir, li suma l'emoció, li suma la temperatura, és un canal tan més ampli, penso jo, vaja, és més fàcil arribar, igual que les pel·lícules, no? Hi ha un moment emotiu, doncs uns violins sempre et donaran aquell coixí i aquella et condueixen cap a l'emoció, no? Vull dir, és molt més, una paraula sola és molt més crua, no? No, és bastant més difícil, penso jo.
És una cosa sensorial, no? Jo crec que un seguit de freqüències ajuntades en un moment determinat clau poden fer emocionar l'interlocutor. Llavors, clar, la música sempre arriba molt més lluny d'on no arriba la paraula, perquè la paraula té una freqüència determinada, unes consonants, unes... Llavors, clar, la paraula cantada arriba encara més lluny, i si sobre això li poses música a altres freqüències, com deia el Xavi, no? Pues, violins, coixins, efectes, un plat suspès, coses determinades, doncs arribem a emocionar l'interlocutor.
Val a dir que jo encara no he pogut veure el musical, el veuré aquesta setmana i en tinc moltíssimes ganes, però sí m'han dit una cosa, que és que l'escenografia és espectacular.
Que bé. Sí, a veure, nosaltres hem presentat aquesta proposta ara al Teatre Borràs, que és la proposta que tenim intenció de que surti de gira. És a dir, nosaltres vam estrenar un teatre molt petitó, que era el Teatre Gaudí, que clar, el públic està al centre. Ai, perdó, l'escenari està al centre i el públic està al voltant. Llavors, allò ens limita molt a nivell d'escenografia. Ara aquesta versió del Teatre Borràs a l'italiana ens ha permès jugar una mica més doncs, amb els nivells d'escenari. Tenim quatre aspirines, peanes, que li diem nosaltres, que són on te pugen els robots. Tenim una pantalla d'alta resolució de 6 metres per 2,5, on surten les col·laboracions especials que tenim i on aquests mateixos van conduint l'obra. Llavors tenim una il·luminació i uns efectes acústics i un so que penso que és essencial en un espectacle com el nostre, que és un concert. No deixa de ser un concert que tot el rato es canta, llavors ha de sonar molt bé i s'ha de veure molt bé. La il·luminació és tipus concert, llavors.
I a la pantalla hi ven sortint totes les cançons amb les puntuacions.
Exacte,
no?
sí.
Que xulo.
És molt important, sí, remarcar que l'espectacle està molt vestit audiovisualment. És a dir, si en el moment en què interpretem, et poso un exemple, no sé, el Bailar Pegados, doncs la gent pot veure Sergio Dalma en el moment d'Eurovisió. La roba que portava, l'escenografia que tenia, i també pot veure els punts que va obtenir i la posició on va quedar. Llavors, és una mica teatre document. És una cosa bastant friqui, però que també tens un al·licient més a on mirar. No? El Bailar Pegados, doncs, no sé, el canta el Xavi un tros, el canta un altre company, les nenes també, però doncs, potser jo no vull mirar els cantants i vull mirar la informació. Doncs, tinc l'opció de fer-ho. Llavors, tens aquests diferents estímuls per disfrutar.
Xavi, vull fer-te dues preguntes pel que fa a la interpretació. És a dir, quan us veiem cantar... Quan vinguem al Teatre Borràs, què veurem? Imitacions o versions?
Tota la funció està versionada. El Didac ha fet una feina estratosfèrica d'harmonització. Aleshores, pràcticament, cantem 120 cançons, no, ara? En
120.
120. Déu-n'hi-do. Pràcticament totes són harmonitzades a 4 o a 5 veus harmòniques. Vull dir que no coincidim. Aleshores, ha estat una feina molt dura, estudiar. Ha sigut molt dur, però un cop ens ho sabem és molt gratificant i és una, penso que és el plat fort, no, de la funció. Vull dir que no imitem a cap cantant, sí que evidentment fem picades d'ullet a coses icòniques del festival, d'anècdotes i d'històries, però no ho fem des de nosaltres, ho fem des dels cíborgs, no, des del robot, i penso que també vocalment l'espectacle està en un punt molt potent i és una mica el que destaca la gent també, no, el sortir.
Sí, clar, jo segueixo remarcant, no? Com que és un concert, tot el treball musical que hi ha al darrere, el treball vocal, l'hem intentat acurar al màxim possible. Llavors, la gent que pugui disfrutar de 12 Points, pugui venir al Teatre Borràs a veure'ns, doncs jo crec que descobrirà unes noves versions d'Eurovisió. La gent identificarà les cançons, és a dir, no sentiran coses rares, tampoc ens inventem la sopa d'all. És a dir, Europe's Biggest Celebration sona tal qual. Bailar Pegados també. No sentirem Bailar Pegados rara i que no la puc ni tatarejar, no. La gent podrà cantar Bailar Pegados si és que així ho desitgen.
I la gent té ganes, no?, normalment, de cantar-les.
La gent canta. Mira, la funció del diumenge passat...
És un moment catàrtic?
Sí.
Val.
Sí, hi ha varis moments catàrtics i hi ha varis moments d'efervescència de la platea, que dic jo. Diumenge passat hi va haver una anècdota molt guai, que hi ha un moment que canto L'eres tu, de Mocedades, i sempre començo el com una promesa, i clar, vaig dir, és que sento més la gent que la música. Dic, vaig a callar i que cantin ells. I vaig fer... I que van cantar ultrafort. És a dir, la platea de Teatre Borràs, jo vaig pensar... Bueno, doncs això és l'essència de 12 Points. El que volíem aconseguir, no?, que la gent vibrés amb aquest repertori que ha aconseguit transcendir més enllà del festival, que són ja grans clàssics.
Mm-hmm. I abans ens ho deia el Didac, Xavi, que hi ha hagut aquest canvi de teatre, que veniu del Gaudí i ara esteu al Borràs. Per un intèrpret, què significa aquest canvi d'escenari?
Home, la funció per nosaltres no té absolutament res a veure. Al Gaudí tens el públic abraçant-te. De fet, els teníem tan a prop que els tocàvem. Jo me'n recordo, anàvem a la gent i parlàvem i els agafàvem les mans. I aquí, clar, no, aquí és l'italiana, és una altra història. Hi ha un distanciament, però sí que és veritat que agafa molta més força, perquè de cop ens concentra tots allà. Al Gaudí sempre tens com has d'anar repartint per les grades, no? I sempre està tot com molt més diluït. I en canvi aquí no, aquí tenim l'espectacle, pam, allà davant, i te'l menges amb patates, i és una explosió, és una canya.
De totes les cançons que hi surten d'Eurovisió, teniu alguna preferida, vosaltres, o no?
Jo moltes. Però sí, concretament, jo vaig mutant de moments preferits. Jo ara últimament m'agrada molt quan ells quatre canten el su canción de la Betty Mi Ciego, que estan tots assentadets allà amb un
racó. Ets una hortera?
M'agrada molt, cada vegada m'agrada més. A veure, sóc el ideòleg d'un espectacle amb Eurovisió, d'Eurovisió. Vull dir, un punt d'hortera sempre hi ha. Però sempre intentem mimar aquest hortarisme des del punt que aquest hortarisme estigui, no sé, al màxim, que no és cantar por cantar i sacar colores i purpurina por sacar. Mm-hmm. No. Que sempre intentem que estigui cuidat. I a mi el su canción, últimament, a mi m'emocionen aquests quatre cantants.
És una cançó que la gent també canta.
Sí, és veritat.
Aquesta, sí, sí.
De sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegó.
M'agrada molt que traguessis lo d'hortera, perquè jo crec, i no sé si ho noteu vosaltres amb aquest musical, amb certes coses com... Jo li dic l'efecto Sálvame, val? Mm-hmm. Que és en aquest país ningú mira Sálvame, excepte quan tots mirem els shares, les quotes de pantalla, etc, i van batent rècords rere rècords. Amb Eurovisió passa una mica el mateix. Ningú és Eurofan, ningú mira Eurovisió perquè fa com coseta dir-ho, i després baten molts rècords a Eurovisió. Vosaltres ho noteu amb la gent que ve, al Borràs?
Sí, jo mateix sóc zero Eurofan. Jo no he vist mai el Festival d'Eurovisió sencer, mai. Allò que fa la gent amb els amics, de fer la porra, sí, no? Evidentment he vist trossos i tal, però sempre dissabte a la nit hi treballem, normalment.
Sí.
Però estudiant me n'he adonat que pràcticament la meitat de 120 cançons, un 40%, no les coneixem, perquè són cançons
sonar
que després transcendeixen i són himnes i són èxits i que sonen i sonen i sonen, i si no de l'època dels nostres pares, de fa 15 anys, de fa 10 anys, de fa 3 anys. Vull dir que les balles a l'Apolo, aquestes cançons de cop.
Sí, 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 sí.
Qui hi va, eh?
Qui hi va. Hi ha un punt de que Eurovisió, no sé per què, té aquesta connotació com mínimament negativa, no sé per què, de xunga, d'hortera, de... Aquestes cançons, no sé què. I que cada vegada està passant menys. Jo crec que el Benidorm Fest, l'estrena del Benidorm Fest, l'edició anterior, que la que va guanyar la Chanel, això ens va situar en un lloc que penso que ens beneficia. Però, clar, hi ha aquesta connotació negativa, però hi ha un moment que sona Dime què és el que puedo hacer i tothom s'ho sap.
Clar.
Clar.
Clàssic.
Clàssic.
Didac, a més, la dramaturgia us ha assessorat l'escriptor i guionista Jordi Santasusagna i a la direcció Karen Gutiérrez. Com ha estat treballant amb ells?
Sí, molt guai. De fet, el Jordi, jo el conec de fa molts anys perquè és un amic meu del poble. Nosaltres vam començar a fer teatre junts quan érem molt joves. Bueno, jo molt. Mm-hmm. Ell no tant perquè és una mica més gran que jo. I treballar amb la Karen ha estat un plaer. Aquesta vegada, que en aquesta entrega en el Teatre Borràs, no l'hem pogut tenir a tutiplén, és a dir, al 100% de rendiment, i ha dirigit també l'espectacle el meu soci de la productora, el Marc Flynn. És a dir, que han treballat bastant conjuntament. La feina de la Karen va ser molt, molt important en la primera entrega al Teatre Gaudí, i aquell Teatre Borràs, diguéssim, que el relleu l'hem passat en el Marc Flynn. Però un plaer. La Karen i jo ens coneixem des de que fa, bueno, no sé, fa uns 10 anys. Vam fer Lo tuyo y lo mío junts, una obra que...
Clar, de fet, amb la Karen heu fet Lo tuyo y lo mío, 75 sí. canciones en 75 minutos. Per cert, un musical que va arribar a les nominacions als Premis Butaca 2021. La vida en pedazos, des de mi ventana. Creus que heu trobat junts la clau de l'èxit?
Sí, amb la Karen vam fer només Lo tuyo y lo mío, diguéssim. Mm-hmm. I justament per això jo la vaig engrescar per fer 12 points, perquè Lo tuyo y lo mío també era una història que no es parlava, que només cantàvem. Llavors, bueno, aquella fórmula ens va funcionar molt bé, que de fet tenim aquí el Xavi, que també l'ha representada, aquesta obra. És a dir, la Karen, el Xavi i jo hem fet junts aquesta funció. I penso que no sé si és la clau de l'èxit o la fórmula, però ens hem donat compte que és una fórmula que funciona molt bé, és simpàtica, la gent, bueno, fa riure, bueno, la clau de la comèdia, no?, que sempre busquem en els nostres espectacles. Penso que amb la Karen jo volia trobar aquest punt, no?, que ella és, bueno, una gran còmica, una gran clown, i penso que ho hem sabut trobar molt bé amb ella.
Xavi, pel que fa a tu, t'hem vist en altres musicals com Schubert's, Pamelot, Hair, què vas pensar quan t'arriba la proposta de fer aquest 12 points?
Clar, m'ho va dir el Didac i vaig dir som-hi, perquè amb el Didac és
patapam, eh?
Garantia d'èxit i de passar-t'ho bé i de...
Bueno, no sempre, eh?
Amb mi sí.
Sí, és veritat.
Del passat. Ui, que trauràs algun drap brut.
Ui!
Que trauràs algun drap brut.
Bueno, sisplau.
No, no, és veritat. No, cap problema. Antena. I, de fet, clar, m'ho vas proposar quan no existia l'espectacle. De fet, em vas dir, no tinc una idea, vull fer coses d'Eurovisió. Vaig dir, ni idea, però som-hi, som-hi. I després vam anar-lo com fent un soufflé, vam fer un estatge de creació.
Sí, de fet, el Xavi estava...
Vam veure molt vi per poder imaginar aquest espectacle.
És un dels tiets de l'espectacle, jo li dic sempre, no? En el Xavi i en l'Aina, ells estaven amb mi quan vam desenvolupar tota aquesta dramaturgia, aquesta història de robots, allò va sortir allà. No sé ben bé de què aniria. Tot no va sortir allà perquè se'ns van acabar les ampolles de vi.
I les idees.
I les idees, perquè clar, hi ha un punt que dius, vale, volem fer d'Eurovisió, però què fem? I bueno, llavors... una obra que es va inventar en un menjador d'una casa, en una habitació, de cop i volta està al Teatre Borràs, i en molt poc temps ha transcendit a una sala de primera divisió, que li diem, no? Sense...
T'ha sobtat aquest èxit de cop? Que ara deies, hòstia, és que ha passat en molt poc temps, no?
A mi sí, tan ràpid sí. Jo no esperava tan ràpidament, però també et dic una cosa, les coses que van ràpid, perquè l'espuma, tot el que sube, baja, eh? Vull dir, estem al mes de juliol, el Teatre Borràs és molt gran. És molt gran. Nosaltres estàvem amb 190 localitats al Teatre Gaudí i de cop i volta en tenim 700. Clar, sí. O sigui, som una companyia molt petita amb uns recursos molt humils. És a dir, nosaltres no... tampoc pretenem omplir el Teatre Borràs, eh? Tant de bo, algun dia l'arribem a omplir. I arribarà.
Passarà.
Sí, jo sempre sóc molt optimista. A vegades no, també. Sóc humà i dic, bueno, això que fem, doncs potser no, jo què sé, no? Però no, allà estem, la gent de Balanyà en viu confia molt en nosaltres.
I tothom qui ve...
I la gent del públic respon molt bé.
Respon, és una festa, a tothom li encanta. Vull dir que a nivell de crítica i de resposta ha sigut un espectacle, això.
Sí, 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 estem supercontents.
Per cert, que parlant de teatre musical, el divendres passat vam tenir l'honor de parlar amb Àngel Gunyalons en aquest mateix programa, una gran actriu de musical de casa nostra, a l'Espai on són les dones, on parlem amb i de dones, i li vam preguntar per la situació actual del musical català. Àngels Gunyalons ens va dir això.
Som un país petit, però el que sí que crec és que som un país, i avui també ho parlàvem, i jo no vull avançar esdeveniments que es diran més endavant, però un país de grans dramaturgs i dramaturgues.
Dramaturgues, ara en parlarem.
Sí, ara... Dramaturgues, dramaturgues i dramaturgs, gent amb capacitat d'escriure amb idees fresques i noves, com no està tenint Broadway ni el West End. Mhm. Que anem recollint de llocs i d'uns altres, que sí que n'hi ha, però que per ser el país petitó que som, hi ha una proliferació d'idees i d'obres de teatre que s'estan fent arreu del món, de les nostres dramaturgues i dramaturgs, ara Cristina Clemente, Sergi Belbel, Guillem Clua, etcètera. I això és molt bo. Aleshores...
Didac Flores, estem d'acord o no?
Estic molt d'acord amb l'Àngels Gunyalons, però també jo he de dir que hi ha molts dramaturgs i dramaturgues que fan coses brutals, però com que som un país tan petit, totes aquestes dramatúrgies i històries que escriuen els nostres dramaturgs i dramaturgues de casa, moltes vegades queden al tinter o es queden en molt poc recorregut perquè el públic és el que és. I més en aquest país tan petit com és el nostre, que és Barcelona, Catalunya, no? Llavors, moltes coses han d'exportar-se a la resta de l'estat espanyol o... L'Àngels l'ha mencionat, no? El Guillem Clua, que doncs, la seva obra s'està representant en més de 20 països diferents, no? L'Smiley, que no és un musical, però el Clua té molta relació amb el teatre musical perquè n'ha escrit alguns. Jo penso que el país és petit, està molt bé, però el públic, clar, respon a el que respon. Jo crec que també s'ha de dir això. No sé, Xavi, tu què hi dius?
Bueno, és que això és un meló, ara aquí, que podríem estar hores, no?
Una síndria, sí.
Jo penso que vam estar una hora en aquest programa també parlant amb Marc Sambola, un altre dels grans del musical de casa nostra, parlant sobre els musicals.
Marc Sambola,
indignadíssim, sí. Estava.
Sí, clar, és que a nivell de creació aquí el pastís és molt més petit i es reparteix en parts molt grosses per molt poca gent. I això és una cosa que està sobre la taula, vull dir, és tot públic.
És l'ordre del dia, sí.
Clar, hi ha el tema de les subvencions, és tot molt pervers. Aleshores, hi ha el tema dels teatres públics, no? Quants anys fa que no es fa un espectacle que aboqui algo que s'assembli a un teatre musical, al Teatre Nacional o al Teatre Lliure? Tu vas a Londres i el Teatre Nacional té una cartellera eclèctica,
un musical, un vers, un mim, sí,
performants de tot, no? I aquí, doncs, estan tancats. Van fer una entrevista amb el Sambola, juraria que va ser amb la Portacelli, que és la directora, i és una irresponsable, aquesta senyora, no la conec, eh? Però Carme Portacelli és una irresponsable perquè va dir, no, és que el musical que fem Mary Poppins, el Rei León, això no, això tan comercial. Senyora, és teatre, o sigui, obri els ulls, fa 35 anys que ja es fan musicals, de petit, gran, de molts tipus diferents. I és, això és una cosa indignant, evidentment. Aleshores, el que deia el Didac, no? Nosaltres tenim molts companys boníssims que se'ls estrenen obres, Ferran González i tota aquesta gent, que se'ls estrenen obres pel món, i aquí moren de gana i han de marxar. I és molt trist, això és molt trist. Ui, ara no treballaré al Nacional fins que no el canviïn la direcció.
És un clàssic, jo també em sé posar amb Jardins, perquè quan m'has preguntat quan fa que al TNC no hi ha un musical, doncs jo crec que és que des que està dirigit, perquè està dirigit.
Sí, totalment. Jo potser m'atreviria a dir que des dels Jocs Florals de Can Prosa, que em sembla que va dirigir el Jordi Prat, que era un musical també de casa nostra, fet de creació i tal, però anecdòticament moltes coses. El Xavier Albertí també havia presentat algunes coses que s'assemblaven a la Sassuela, però no veurem mai un musical, allò que diguis, no sé, invento, Hadestown o Hamilton. Teatre Nacional de Catalunya produeix Hamilton. Wow. No passarà mai.
Hadestown no estava al Nacional de Londres.
Al Nacional, per això ho he dit, sí. Per això dic que... Però aquí no passarà mai, això que dius. Per què
Hamilton no la veurem mai al TNC, per exemple?
Mai de la vida. Ni de conya. Ni de broma.
Per què? Jo com a espectador, per què?
Ni de broma. Perquè és un producte que aquí, per entendre-ho aquí... O sigui, jo no sé si el Teatre Nacional, la ideologia que té és d'apropar la literatura que es fa aquí i dels dramaturgs d'aquí. Al ser una importació estrangera, jo crec que això ja tira d'entrada molt enrere, crec.
Doncs quina pena.
També penso jo que no és un espectacle per portar a un teatre públic. Vull dir, el Hamilton és una cosa que ve de la producció privada i ve amb un èxit inaudit.
I ve amb uns taquillatges.
2.0, evidentment. Sí. De fet, ja ha sortit la notícia que Lin-Manuel Miranda la vol adaptar
a l'espanyol.
Vull dir que...
Ja sortim.
És un altre tipus d'allò. Però sí, el Hadestown, per exemple, que és una cosa que porta a Broadway molts anys, i amb Tonys i tot, va néixer al Nacional, perquè és una cosa de creació, no?, del mite d'Orfeu als Inferns,
sí.
I és una cosa contemporània, una història clàssica, però vist des d'una visió performàntica i molt moderna, amb una barreja de llenguatges molt interessant, i això és el tipus de coses que jo penso que s'hauria de fer.
Passa una mica com a Eurovisió, que el musical té una connotació com negativa.
Absolutament.
Ens passa en aquest país, i no sé per què. I l'Àngels també ho deia, no? Un dia l'Àngels Gunyalons, que també passa perquè nosaltres mateixos, moltes vegades, ens definim o definim els nostres companys com actor o actriu de musical, i això ja ens posa en un lloc que està per sota, perquè, bueno, és com que mucho abarca, poco aprieta, no? Un actor de musical, doncs, com que balla, canta d'allò, però no acaba de fer mai res bé, llavors... No, l'Àngels deia... O una és actriu o no n'és, però no és actriu de musical o actriu normal de parlar, que jo dic de les actrius de parlar del teatre, no? És com, bueno, llavors hi ha aquestes diferències també entre nosaltres, que també ens fan més mal que bé. Però crec que mica en mica, a passos molt de formiga, estem anant una mica al lloc correcte, crec jo.
Li he dit al Xavi que en parlaríem. Didac, fins a quin punt és precària la feina de dramaturga a casa nostra?
Uf, és que clar... Fins a quin punt és precària? Quina gran pregunta. Pues fins a punts infinits, moltes vegades. Perquè tu pots escriure una dramatúrgia que no interessi... D'entrada, que no interessi a cap teatre. Que no tinguis l'opció ni de que t'ho programin, que et donin una oportunitat, no? Nosaltres amb 12 points... I aquesta cosa, entre cometes ho dic, comercial, i entre moltes cometes també ho dic, petarda, que ens ajuda que varis teatres ens obrin les portes de... És que ni verlo lo voy a programar. I des d'aquí faig un agraïment absolut a la gent de Balanyà en Viu. Nosaltres no ens cal veure-ho per saber que això podria funcionar en un dels nostres teatres.
I a l'Ever Blanchet, que ens va programar el Gaudí quan l'espectacle no existia.
Correcte. L'Ever Blanchet també, jo li dec molt, perquè també amb la nostra companyia ja ha confiat moltes vegades en això. Però, ostres, costa molt, costa moltíssim. S'ha de picar molta pedra. Jo tinc companys que escriuen dramatúrgies excel·lents que no han estat mai a cap sala, no han pogut explotar el producte en més de 3-4 funcions.
Pots preguntar-te, Ida, com gestiones tota aquesta incertesa?
Sí, m'ho pots preguntar, de fet ja ho has fet, no?
Sempre ho faig.
Sí.
Puc preguntar que, pam.
A gestionar com es pot. I a més, el Xavi i els meus companys ho saben, no? Molts moments, hi ha molts moments de desesperació, de dir, aquesta obra que hem escrit, vale, la gent reacciona bé, el públic reacciona bé, però... realment podem repartir el pastís perquè només puguem fer aquesta funció i no n'haguem de fer cap d'altra, perquè molts dels nostres companys que treballem a 12 Points fem altres funcions, ens dediquem a altres branques de lo nostre, Jo sempre ho dic que som uns afortunats, és a dir, molts fem altres funcions, fem bolos, estem en formacions, jo que també em dedico molt al món de la música, doncs a mi el piano m'ha donat una sortida brutal, però moltes vegades quan tu escrius una obra de teatre no saps, perquè per molt que el Teatre Borràs et truqui o el Teatre Gaudí t'obri les portes, i si la gent no ve? I si venen 3 persones? I si venen 4? I si en venen 6? O de cop i volta en venen 300 a una funció i de cop i volta doncs, ja deixes d'interessar. Bueno, passes de moda. És una incertesa que de gestionar és molt complicada. Penso que un bon psicòleg, molt important, molt exercici físic, desconnectar relativament i penso de tant en tant de les xarxes socials, perquè també ens fan moltes vegades més mal que bé, perquè veiem companys o veiem coses que ens pensem que triomfen molt i tampoc tant. I, bueno, depèn. És una professió injusta. Llavors, els que ens dediquem a això ja sobreentenem que ens dediquem a una professió injusta. I és així, i sempre serà així, injusta i jeràrquica. Hi ha un prota, hi ha un secundari, hi ha un agent del cor. El teatre es classifica així, i l'òpera també. Llavors, partint d'aquesta base, què fem? És que clar...
Xavi, et pregunto el mateix cap als intèrprets, cap als actors i cap a les actrius. És una feina precària i com ho gestiona tot plegat?
Clar, és que això també és un meló que penso que ens podríem quedar aquí a dormir, eh?
M'encanten aquests melons, ens encanten.
El teatre és un amor-odi. Nosaltres que ens hi dediquem és tan vocacional, i ara sonarà romàntic i una cosa molt enganxifosa, però jo penso que és veritat. O sigui, t'ha d'agradar molt com perquè et compensi, no? És com l'amor. Quan va bé, és perfecte, és meravellós. Violins. I quan va malament, és desastrós. Què passa? Ja són anys, aleshores, doncs anem com navegant i compensant, no? Però clar, és que hi ha gent que sí que li surt molt bé. I hi ha gent, clar, jo tinc com una tribu, no?, de la meva generació, 5 anys avall, 5 anys amunt, que portem molts anys doncs, fent-nos de mirall i estimant-nos i celebrant l'alegria dels altres. Jo penso que estic... A Barcelona és bastant sa, això. A Madrid, que també hi vaig treballar, és bastant més durillo, no? Sí, Madrid és molt pervers, això. Ja ho veus a les audicions, on la gent va... I aquí, no, és una altra història. També és molt diferent el volum, no?, de feines que hi ha allà que aquí. A Madrid, la temporada vinent, hi ha 14 grans produccions de musical. Sí. 14 de tipus... Tamany el Fantasma a l'Òpera, amb 30 persones a l'escenari, eh? 14. I aquí, una. I fins al febrer. Reprenent. De cop veus gent com la Calòrica, que ara ho estan rebentant, bueno, ja fa anys, però clar, portaven quants anys? 15? 12? Picant pedra?
Treballen molt. Treballen molt i molt bé. Sí.
Clar, però fins ara
no se'ls ha reconegut.
I ara se'ls obren les portes a tot arreu i jo me n'alegro moltíssim, però penso, però és que fa 10 anys feien el mateix aquesta gent. No? Sí. I tota la gent de la Flyger i creadors que, doncs, que, mica en mica, per exemple, els que estan ara compartint cartellera amb nosaltres, no? La Pell Fina.
Companys de la Pell Fina.
Que és un projecte molt petitet que va néixer allà de la Flyger, no sé què, però que estava de puta mare i va anar creixent, ha anat girant i està allà exaurint.
I l'altre dia aquí també, Ángela Cervantes.
Clar, i ens alegrem moltíssim, però costa molt que passi això, no? També una mica perquè, clar, és que aquí a Barcelona costa molt que la gent vagi als teatres.
Sí? Sí, costa molt. Sí, sí.
Sobretot els joves?
Evidentment, sí. Hi ha un tema generacional i un tema d'espietes. Tu només has de mirar les espietes dels teatres i fot molta por. Aquí funciona molt bé, doncs, quan les coses que parlava el dit, que estan de moda, no? Doncs l'Emma fa Tots eren fills meus al lliure i surten molt bones crítiques a la primera setmana, rebentat. O aquella cosa de la Villarroel, o aquella cosa del Goya, o m'han dit allò del Nacional, o allò de l'Àngel Llàcer.
Els musicals, de l'Àngel i el Manu.
I són aquestes perles que tenen molta sort, que cling, estan tocades, però és que n'hi ha un altre munt que estan igual de bé i la gent no hi va. Després també es fa molta merda, que jo vaig al teatre i em dic, mare meva, surto molt enfadat. Però també m'agrada sortir enfadat d'un teatre, perquè dius, clar, és que s'ha de veure de tot, no? Perquè després valores més quan una altra cosa no està tan malament, no? Però penso que hi ha un problema aquí a Barcelona, que els teatres estan buits. Buits. I també tenim aquesta cosa del bon temps, la terrasseta, la platja, allò que quan ja comença el bon temps, les espietes...
Aquí tenim una cosa molt dolenta pel teatre, que és el mar. Això ens va fatal. A Madrid no hi és i els teatres s'omplen més a l'estiu. Aquí costa més, costa més. El teatre grec va molt bé, perquè és una cosa a l'aire lliure, això a Madrid no es fa. Mm. Llavors aquí té aquest, bueno, funciona més aquest tipus d'atractiu. Però, bueno, sempre hem sigut un país molt, molt burgès amb aquest aspecte a Catalunya, amb el tema del teatre, no? És a dir, anem al teatre quan sabem que potser surt tal persona, quan sabem que es fa tal títol, però potser si es fa un títol que jo no conec i no conec ningú que surt, ai, no sé, doncs, no sé si ho aniré a veure.
O quan t'ho han recomanat moltíssim, no? No et pots dir, sí, això,
no? Vés a veure 12 points, que mola que te cagues. Doncs potser...
Però no, que a mi m'ho han dit, eh?
T'ho han dit, no?
Es comenta.
Que bé, jo me n'alegro.
Se comenta.
Perquè nosaltres som, clar, els recursos que hi ha són... Nosaltres som una companyia petita i que tampoc em vull fer la víctima aquí amb Antena, eh? És com, treballem molt, intentem treballar el màxim de bé que podem i intentem atendre els màxims mitjans de comunicació i fer tota la feina de màrqueting que està al nostre abast. Però, bueno, agraïm aquest treball de boca a orella que fa el públic, perquè al fi i al cap la publicitat d'un boca a orella moltes vegades és molt important com megafon d'un mitjà de comunicació que et recomana l'obra de teatre, Teatre Borràs, 12 Points, pots anar-ho a veure el divendres a les 11 de la nit. Clar, això moltes vegades la gent ho sent i diu... Però en canvi, si tens un col·lega que et diu... Uah, tio, vaig anar a 12 Points, m'he passat de puta mare, o m'ho vaig passar bomba, i la penya canta bé i fa riure i... Hòstia, has d'anar. Moltes vegades aquesta publicitat és molt millor i no es pot controlar aquesta publicitat. Llavors és, bueno, en allà estem, no? Màrqueting, un altre meló, també.
De seguida us pregunto per la gira, per futurs projectes. Abans, però, us vull preguntar, i li estic preguntant a tothom del món de la cultura, us fa por la censura cultural?
Absolutament, és que, clar, és terrible, això està a la volta de la cantonada, no? Com es diu en català, això?
A la volta de l'esquina.
L'esquina, no? Sí, com es diria, sí, està aquí, el tenim a tocar. I hem d'aturar-ho, o sigui, és que em rebenta el cap.
Sí, últimament.
Hi ha molta gent que diu, no, és que això ja està aquí al costat, no, és que això ja està passant.
Està passant, però
ja ha passat.
Està a punt de passar que tinguin via lliure i... I au.
Bueno, jo crec que... Bueno, ara venen les eleccions, veurem què passa. És que fa una mica de por tot plegat, però bueno.
Tinc ganes com de fer un espectacle amb tot lo censurable junt.
Sí, 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 sí. Sí,
ho patem,
sí.
Jo crec que ho patem, Dida. Sí. Portacelli, perdona'm.
TNC.
No cantarem.
Fem unes paraules que es digui la censura.
No cantarem.
No cantarem, parlarem, farem teatre de parlar. Així, que es m'ha
fet
jo.
Ai, ara hem fet un gest que m'ha recordat molt a Núria Espert. En fi, coses que passen. Gira. Confirmada?
Bueno, hi ha aquelles coses, no?, que fins que no està el sac i ben lligat tampoc es poden anunciar moltes dates. Hi ha moltes coses sobre la taula. Sí, 12 Points ens porta moltes alegries, també ens porta molts maldecaps, però també ens porta moltes alegries perquè veiem que és un producte que li interessa al públic i sobretot li interessa al públic de les províncies, que està molt bé. Llavors, a mi sempre em fa molta il·lusió estrenar les gires al meu poble. Perquè el meu poble és on va veure néixer aquest espectacle, perquè la meva habitació està allà. Llavors, el dia 27 d'agost presentarem el format de gira 12 Points a la festa major del meu poble, que és la Coromina, un districte de Cardona, la comarca del Bages, i ho estrenarem allà a les 10 de la nit.
La pubilla, el dia que és la pubilla.
27. Sí, el Xavi sempre m'ho diu, però ja he passat de moda, m'he fet gran. No sóc la pubilla, ni molt menys.
Si us pregunto, però, ni que sigui per separat, per futurs projectes, què em podeu explicar?
Tu dir que en tens de macos.
Sí, jo en tinc d'interessants que encara no s'han començat pràcticament ni a assajar. Jo començaré a partir del 28 d'agost. T'he dit que el 27 era la presentació de 12 Points a la Coromina. Doncs el 28 he d'estar a les 10 del matí a Madrid assajant un musical on homenatgem a Carmen Sevilla, que a més s'ha mort fa poquet i agafa també una transcendència més alta. L'obra es diu El novio d'Espanya, i és una obra de temàtica, entre cometes, doble cometes, ho dic, folklòrica, perquè tot el material que tractem doncs va de l'època franquista, de l'exili, del cinema que es feia als anys 50, i els protes són Carmen Sevilla i Luis Mariano. I em ve molt de gust perquè és un projecte petitó, una companyia petitona. El Juan Carlos Rubio, que és el dramaturg i director, ha fet ja una entrega d'aquesta mateixa trilogia, aquesta és la segona, ja va fer la primera, que es deia En Tierra Extraña, que ho feia la Diana Navarro i l'Avelino i l'Alejandro Vera, que el Xavi i jo vam anar a veure al Teatre Tívoli, i ens va encantar. I aquesta és la segona com a entrega. Llavors, això és una creació també pròpia, bueno, pròpia no, pròpia d'ells, de la productora de l'Alegria Producciones, i em ve molt de gust, és un projecte petit, però que també té molta gira. Comencem un any de gira, llavors ja anem al Teatre La Latina a Madrid a partir del juny.
Que
és el projecte més proper que et puc dir.
Que xulo. Xavi.
Doncs ben bé que no. Ben bé que tinc bolos de cosetes que, de fa anys que anem girant, però no, però espero que la Carme em truqui i creem una cosa nacional.
I de la gira de 12 Points, que et trobarà bastant temps, jo.
Tant de bo, que tinc una hipoteca i un gos. He de comprar pinso.
Et trobarà temps, Xavi, ja t'ho garantitzo.
Mira que bé, bones notícies també a la caravana Ràdio Cel per aquest musical 12 Points, que val molt la pena de veure al Teatre Borràs, i seran fins al proper 30 de juliol i després de gira. Didac Flores, Xavi Duch, moltíssimes gràcies per pujar a la caravana.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
A vosaltres.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho, i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Pa, para, pa, pa. No és una mica això?
Semblava impossible.
És que és cançó de... Sí. D'altes hores de nit.
Sí, de borratxera.
Va, no volia dir-ho jo, però he dit... Sí, 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 és així.
Semblava impossible arribar fins aquí, eh?
Sí.
Mira, hem cobert ja tota una temporada. Ara et diuen quins temes has fet i no te'n sé dir ni tres. És...
Sí, home, sí.
No, sí, tres sí. Però,
i has escrit un llibre pel mig.
Sí.
Això es diu aviat,
un arbre. És veritat, hem passat una quantitat de coses, tu, aquest any.
Fixa't.
Déu-n'hi-do, la temporada 2022-2023 la tancarem amb un tema que m'agrada molt, que són les festes sorpresa.
Ah?
Perquè amb aquest tema tinc dicotomies. Tinc,
a mi no m'agraden, eh?
Tinc una sensació de dualitat, sí, sentiments... Tinc un conflicte intern amb aquest tema. No, és que jo tampoc... És que no sé si m'agraden o no m'agraden.
A mi m'agraden pels altres.
Clar,
és per mi no.
O sigui, en una festa sorpresa hi ha tres tipus d'actors diferents, que són els protagonistes,
sí,
el protagonista de la festa, qui la rep, llavors hi ha els convidats i hi ha l'organitzador, que té un paper, un paper importantíssim, fonamental, i que...
Organitzador, jo des d'aquí... que té certs tocs dictatorials, també, eh? Sí. A vegades.
Sí. Jo des d'aquí, demano un aplaudiment, el podem fer ara mateix?
Sí, home, i tant.
Per la gent que organitza festes sorpresa.
Bravo!
Perquè s'ho mereixen. Perquè és una cosa molt complicada, que has de treure temps d'on no hi ha temps, moltes vegades. Perquè tu tens el teu dia, replet de coses,
sí,
treballes, ara has d'anar... No? Si tens fills, has d'anar a buscar els nens a l'escola, has de fer això, has de fer...
No, és...
I després has de trobar aquells minuts sobrers per organitzar una festa sorpresa, que és una cosa molt complicada.
El teu temps lliure.
Sí, el protagonista aquí... Hi ha un tipus de protagonista que pràcticament s'organitza ell, la festa sorpresa.
Sí, senyor.
Que és molt interessant, perquè ell la fa per encàrrec, se l'encarrega durant dies i dies perquè va expressant en veu alta els seus desitjos.
Correcte.
De tenir una festa sorpresa. Hi ha molta gent que ho fa.
És absurd,
a mi m'agradaria... Jo veig l'Olma d'aquest tipus, imagina't. L'Olma la veig una persona...
Olma Giró, bona tarda, eh?
L'Olma la veig una persona d'anar reclamant la seva festa sorpresa. Ai, a mi m'agradaria tenir una festa sorpresa.
Bona tarda. Jo protagonista, però que me l'organitzin els altres.
saps?
Clar.
Sí, sí, sí.
No,
no, clar, clar, clar.
Que no, però que m'és igual com ho facin mentre ho facin. Jo no posaré cap crítica ni cap queixa, jo diré molt bé, sembla genial.
Jo t'imagino, a un mes del teu aniversari...
Deu anar deixant perletes.
Clar, sí.
Jo me la imagino com els protagonistes de Hansel i Gretel, deixant aquestes, deixant les engrunetes, les mulletes de pa.
És que una cosa ser organitzadora, quina mandra.
T'imagino un mes abans del teu aniversari, assegut al sofà amb la teva parella, i, ai, m'agradaria tant una... Deixant-t'ho anar.
Ai, jo cada dia.
Perquè la frase quedi planant.
Clar, clar.
A l'atmosfera de l'habitació, i ell, si vol, la recull, o si no vol, no la recull, però
sí, sí.
Tu ja li estàs fotent certa pressió, és aquesta, no?, per encàrrec.
Però vas deixar anar desitjos sorpresa.
Sí.
Necessito uns pantalons ratllats de color rosa.
Aquí hi ha un conflicte molt important amb l'egocentrisme, perquè, en el meu cas, tots tenim un punt egocèntric,
sí,
no ho neguem, i més els que ens dediquem a aquesta professió. Egocèntric Joan, egocèntric Núria, egocèntric Olma Giró, egocèntric jo, és així.
Sí, no, sí, totalment.
Ho hem d'admetre.
Tots dediquem, som egocèntrics.
Som egocèntrics, però llavors aquí hi ha un conflicte important amb l'egocentrisme, perquè tu, d'una banda, hosti, et fot il·lusió que algú et munti una festa sorpresa. Mm. Tenir aquesta sensació d'aparèixer allà, aquella escalada del cor fins a la gola,
sí.
Tac, 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 que t'escala, eh? I que fins i tot has de tancar la boca perquè no et surti disparat, perquè és un moment, no?, quan et trobes allà i... Sorpresa! El crit aquell de sorpresa.
Correcte.
És una sensació de... És una sensació molt, de molts quilats, perquè tu, quan et passa això, ràpidament el que estàs fent és analitzar què hi ha en aquella sala.
Sí.
Ràpidament els teus ulls comencen a recórrer totes les cares, tots els rostres.
Clar, perquè tu no ho saps.
Clar, tu no ho saps, se suposa. Entrarem després en aquest tema.
Ai.
Perquè aquí hi ha un tema que és interessant, també. És com, això és com, mira, el dic ja, això és com els premis de teatre o els premis de ràdio. Teòricament no se saben.
Teòricament.
Però se saben.
Però tothom porta discurs...
Tu ja saps, Joan, escolta'm, vés preparant un discurs
ara,
perquè el Premi Ondas, el millor programa de ràdio aquest any, el reps tu.
Imagina't.
Oh.
I tu has de dissimular, se suposa que no ho saps.
Sí,
amb les
així.
Festes sorpreses passa exactament el mateix. Gent que és molt llesta, o gent que potser no és tan llesta, però que algú, no?, sempre hi ha el boca moll,
sí,
que et dona una informació que potser no hauries de tenir, però te la revela, i tu llavors ja ho saps. Llavors m'imagino, per exemple, l'Olma Giró...
El dissabte no fa res, perquè no,
no
fa res.
No me diguis boca moll, ara.
No, boca moll,
no.
Però que tu
no.
Que tens grans dots d'actriu...
Ai, sí.
Tu saps dissimular molt bé. És a dir, tu... A tu et diuen que et faran una festa sorpresa d'aquí un mes i tu dissimules. I aquell dia, quan arribes allà, fas veure que no sabies absolutament res, tens una reacció, fins i tot pots arribar a plorar, tu, si vols.
Vics la poro pa mà, sempre, com a bona actriu.
Clar. Mm. Llavors, aquí passa una cosa que és bestial, que és que aquesta dicotomia que dèiem, no? Tu d'entrada vols la teva festa sorpresa, però alhora, com que som egocèntrics, l'egocèntric té un problema, que és que si no té el control de la situació... Ho passa molt malament.
Absolutament.
L'egocèntric, si no controla la situació, ho passa molt malament. I llavors
jo ve de psicòloga per això, eh?
Clar.
No és broma, eh?
No, és que clar.
Perquè havia el control de tot.
L'egocèntric vol controlar la situació. I llavors, si a tu et fan una festa de sorpresa, tu no controles la situació. I tu arribes allà, d'entrada, no saps ni on es farà aquesta festa. I potser es fan un lloc que a tu no t'agrada. No saps què et regalaran.
El Happy Park, però no, clar, el Happy Park ja no, perquè ara és un tanatori.
Ah, cert, el tanatori aquest d'aquí.
Sí,
encara està obert.
Ara està obert.
Fa una setmana que el van
encara
obrir.
Encara no obrim.
Fa una setmaneta, sí.
Doncs és això, no saps què et regalaran. Allò típic que has de mostrar com certa sorpresa davant d'un regal que potser no t'agrada. Després també la barreja de persones.
Imagina't.
Aquelles barreges inexplicables que tu de sobte estàs allà i hòstia, dius, hi ha una amiga de l'institut i al costat un company de feina.
Clar.
Tu imagina't, no?, la sensació. Pere Juventí,
sí,
company de feina, i al costat un company teu de l'institut.
Fixa't.
Rafa Pardo, me l'invento, eh?
Val.
Tu estàs allà i veus aquella barreja,
sí,
i dius, hòstia...
Què ha passat?
No t'ha passat mai?
Una mica.
No t'ha passat mai que penses, hosti, que no parlin, i sobretot que no parlin tots dos de mi.
Exacte.
Perquè ui el que es pot destapar allà.
Exacte.
Però les festes sorpreses són com casaments, eh? A vegades poden sorgir coses boniques.
Clar, exacte, però és un collage, de vegades és aquest collage grotesc, no?
Sí.
Perquè dius, hòstia, què hi foten tots aquests aquí? Aquesta barreja no m'agrada, sisplau, que aquest paio no parli amb aquesta paia, perquè aquí es poden descobrir, perquè hi ha molta cosa soterrada.
Tu tens grups d'amics separats
per
alguna cosa.
No els ajuntéssim.
I de vegades hi pot haver unes converses que es creuen allà i es podrien descobrir coses teves que no vols que es descobreixin.
És així.
Vull dir que una festa sorpresa, si tu ets el protagonista, doncs t'agrada, sí, aquell protagonisme, perquè ets egocèntric, però alhora pateixes perquè no es descobreixin coses teves que no vols que es descobreixin.
És una cosa sentit raro, per això.
Molt complicada.
Perquè no m'agrada precisament... no m'agrada ser el centre d'atenció. És absurd, eh?
No, sembla absurd. El mateix. Mira, jo sempre ho dic. Mira, aquí tinc una frase sobre això, que jo sóc egocèntric 364 dies l'any. Només hi ha un dia que no sóc egocèntric, i és el dia del meu aniversari.
Veus?
Aquell dia no vull el protagonista.
Passes malament, eh?
Ho passo fatal.
A mi em passa, també.
I això, jo crec que això ens passa amb molts egocèntrics. Els 364 dies de l'any restant, sí, ho som, vols el protagonisme, però el dia del teu aniversari el rebutges totalment, no? Perquè el quadrilàter de les entranyes, que tots el tenim, hi ha un quadrilàter a les entranyes, allà s'hi lliuren les batalles més sagnants.
És quan penses que tens gana, però no és la gana.
No. És la batalla aquella, no? De voler la teva festa sorpresa i alhora no voler-la. Per tant, al final acabes arribant a la conclusió que el paper més còmode de tots en una festa sorpresa és ser un convidat.
Sí.
Un convidadet.
Veus?
Escolta, tu reps un dia un missatge de WhatsApp que t'arriba de vegades de gent que dius, hòstia, com ha aconseguit el meu telèfon aquesta persona? Hola, sóc la Manoli Pardo, tal... He dit dues vegades...
Tu no vas dir ara què passa?
Pardo. Sí.
Hola, sóc la Manoli Pardo.
Té una amica, que es diu Pardo. Veus? Li diem Pardo, de fet.
Mira, és que t'escric perquè tal dia li farem una festa sorpresa al Joan Trias i llavors tu decideixes si vas o no, però és el paper més còmode perquè tu et col·loques allà en aquella atalaia de la calma, que és la millor localitat, per anar observant, anar contemplant, anar veient les reaccions, les relacions de la gent, i és el que diu l'Olma. Potser depèn de com fins i tot pesques alguna cosa per allà.
Sí.
Perquè una festa d'aquesta sorpresa no deixa de ser com el joc de les cadires. Moltes vegades la gent soltera, els que som solters, aprofitem aquestes festes per veure si pots trobar alguna coseta.
Correcte.
I és el joc de les cadires.
Una coseta,
sabeu el joc de les cadires? Quan la música para de sonar, has d'ocupar ràpidament una cadira. Arribes a una certa edat, com la meva, als 46 anys...
Que tens lumbàlgia.
Tens lumbàlgia, per cert, en tinc molta, últimament, i que de cadires buides ja n'hi ha poques. N'hi ha poquíssimes.
Clar.
Per tant, és aquell joc, les festes, i a les festes sorpreses és un bon lloc, per anar a intentar trobar alguna coseta. Hòstia, tu, necessitem alguna coseta de tant en tant. Llavors hi ha el paper... Estem arribant a les 5 de la tarda.
Sí, tira.
I hi ha material encara, perquè més queda...
No, seguirem a les 5,
Llavors arribem al paper, el que seria l'Andreu de les festes.
Ai.
L'Andreu productor d'aquest programa.
L'Andreu González, eh?
L'Andreu González, productor d'aquest programa.
Ui.
Que és l'organitzador d'aquestes festes.
Ai.
Jo el veig molt, a l'Andreu, organitzant una festa d'aquest tipus.
Com a molt contractant el DJ.
Ai.
El veig moltíssim, a l'Andreu, organitzant una festa d'aquest tipus, perquè ell és un productor... I els productors saben organitzar una festa d'aquest tipus. Per què?
Saps què hi haurà?
Andreu.
Si l'Andreu...
Ja ho saps.
Clar, saps què hi haurà si l'Andreu organitza una festa d'aquestes? Molta beguda. Fem una cosa. M'has dit per què, no?
Sí.
Resolem aquesta pregunta després dels serveis informatius d'aquesta casa i escoltem...
L'Olma, i després tinc també unes preguntes per vosaltres.
Val. Doncs de seguida ho resolem tot plegat. Abans, per cert, David, m'han donat records per tu, un amic en comú. Instagram.
Sí?
Sí.
Has parlat amb ella?
Sí.
Ah, carai.
Això, molt records.
Gràcies.
Anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem a parlar de festa sorpresa.
Però m'ho pot dir a mi, també, no? Em pot saludar a mi?
No sé, que vols que et digui.
No serà un pretext per parlar amb tu?
Dóna-li records.
Festa sorpresa al canto!
Doncs aleshores és que no sap coses. També t'ho dic. Anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem. Fins ara.